Bon dia i benvinguts al Fem Salut. Primer que res, desitjar-vos a tots plegats un bon any. En el primer programa del 2026 tenim amb nosaltres a la Maria Torres. Ella és referent de cardiologia de l'equip d'atenció primària de Falset i amb ella parlarem sobre les arrítmies. When he told me so
sincerely. Bé, com heu sentit, comencem un any més el programa Fem Salut, un programa que us intenta apropar a les vostres llars els temes relacionats amb salut i que estem fent la gent de l'equip d'atenció primària de Falset. I avui, per començar l'any, tenim amb nosaltres a la Maria Torres, referent de cardiologia, diguéssim, del nostre equip d'atenció primària, i amb ella volem parlar d'una afecció que afecta a força gent, més possiblement de la que ens pensem, i que és important tractar. Estem parlant de les arrítmies. Bon dia, Maria.
Bon dia, Armand i companyia.
Si et sembla, per començar, ens agradaria una mica definir què és una arrítmia i explicar una mica què s'entén per arrítmia, perquè no allò que sentim com una palpitació, per exemple, és una arrítmia, sinó que és alguna cosa més, no?
Exacte, mira, cal diferenciar el que són palpitacions i el que és arrítmia. Palpitacions és la sensació que un pot tenir de que el cor li va més ràpid. I quan parlem d'arrítmia, parlem d'una entitat ja trobada que correspon a una alteració definida, no? Que té un nom i cognom. Pues parlem d'arrítmia com pot ser la fibrilació auricular o pot ser un bloqueig auriculoventricular, ¿vale? La palpitació és una sensació de, i l'arrítmia és un diagnòstic. Que hi hagi palpitacions no vol dir que hi hagi arrítmia, perquè, o que aquesta arrítmia que hi hagi o aquesta alteració que hi hagi sigui maligna, eh? Perquè hi ha moltíssimes arrítmies, com tu dius, Armand. L'arrítmia és un trastorn molt prevalent a la població que no és maligne, ¿vale? Que tu pots conviure amb ell havent de portar un tractament específic. Llavors,
una arrítmia, per exemple, una manera de saber si és arrítmia és fer un electro.
Exacte, l'electrocardiograma és la eina príncep, ¿vale? És el mètode que ens ajuda a diagnosticar el tipus d'arrítmia, sempre que sigui persistent, no? Perquè hi ha arrítmies, com saps, Armand, que són paroxístiques, és a dir,
entren i surten.
Llavors pot ser que en aquell mateix moment que fem l'electrocardiograma l'arrítmia no hi sigui i no la trobem, però després tenim altres maneres de descobrir-ho, no? Com pot ser mitjançant un Holter, que és un aparell que te'l posen durant unes hores i valoren l'electrocardiograma de manera contínua, o inclús hi ha un aparell, un dispositiu subcutani que et fa que és com un marcapàs, però que no t'està fent res, simplement està registrant, registra constantment l'activitat elèctrica i si en algun moment apareix una arrítmia es veu. Això se posa en casos molt seleccionats, ¿vale? De sospita que hi pot haver alguna arrítmia maligna o que hi ha alguna arrítmia que passa desapercebuda. ¿Vale?
I de fet, si mirem el nostre pols, no? Sí. I detectem que no va de manera rítmica, no té per què ser maligne la situació, però, si més no, pot ser un motiu de consulta.
Clar, moltes vegades, i sobretot en gent jove, apareix una alteració del pols que es diu extrasístole, pot ser auricular o ventricular, però li diem extrasístole en general, i és un batec fora del temps, ¿vale? És un batec que normalment s'adelanta i llavors se produeix una pausa compensatòria per tornar al ritme normal. Aquesta arrítmia de dolenta no en té res, a no ser que se presenti fent un seguit de una cadència determinada, no? Però si veiem extrasístoles sols, sense cap altre tipus de patologia del pacient, això no ens ha de produir cap tipus de temor ni res, ¿vale? Simplement sabrem que aquests extrasístoles, quan més tranquils estem, que normalment és l'hora que estem al sofà o ens anem a dormir, ens els podem notar més, perquè estem més en calma i estem més
pendents.
Sí, pendents de nosaltres, no? L'autopercepció aquesta és més evident, però que no ha de ser, no és dolent i no hem de fer cap cosa més. Ho podem consultar, no? Podem anar al metge sempre, sempre consultem, no ens quedem amb dubtes, no? Me passa això, ens ho mirem, fem un electro, veiem la presència d'extrasístoles, si no tenim cap cadència i no hi ha patologia del cor, doncs cap problema.
Molt bé. Evidentment, d'arrítmies, com en totes les coses, n'hi ha de diferents tipus.
Sí.
Ens expliques una mica de...
Sí.
Ja ens has dit una mica ventriculars, que, sí, que són les que es produeixen degut al ventricle, les auriculars, que és, sí, per la cadència auricular, no? Mm. Una mica quines hi ha.
Normalment les
classifiquen... I llavors també hi ha les més ràpides i més lentes,
exacte,
no?
D'aquesta manera és com normalment les classifiquem. Taquiarrítmies, que van més ràpid, bradi, lento, que van més lentes, vale? Llavors això ho sabem fent l'electrocardiograma, veiem si va, normalment les bradiarrítmies van per sota de 50 batecs per minut i les taquiarrítmies van per sobre de 100 batecs per minut. Que tinguis una freqüència de 100 batecs o 110 batecs per minut no vol dir que tinguis una taquicàrdia, vale? Pot ser precisament una taquicàrdia sinusal, és a dir, que va ràpid, i això és una cosa fisiològica.
Per exemple, quan anem a córrer, quan fem esport, quan fem una activitat fora de lo comú, normalment el cor s'accelera.
Fa,
no?,
una adaptació, vale? Perquè la sang arribi més a tots els llocs, va més ràpid el cor, no? Per bombardeja, i perquè hi hagi més oxigen per tot arreu, doncs hi ha aquesta taquicàrdia fisiològica que es diu, i això no és patològic. Vale? Sí, és reactiu a una situació i el cor ho necessita per poder funcionar de la manera. Vale? Llavors, dins de les taquicàrdies tenim diverses. No? Parlarem potser de la més habitual, que és la fibril·lació auricular.
Uh-huh.
La fibril·lació auricular és una de les arrítmies que més comuns són, sobretot a la gent gran, per una degeneració habitual que pot haver a l'aurícula, que és que l'aurícula es fa més gran, llavors envia ordres de batecs que no toca. Aquesta és l'arrítmia que per lo que la major part de la població va anticoagulada, és a dir, pren el Sintron o uns altres anticoagulants que hi ha al mercat. És la més habitual. Una de les taquicàrdies també més habituals és la taquicàrdia supraventricular paroxística. Potser és més típica de gent jove, ¿vale? I aquesta és aquella que molts diem, és que li van haver de fer una operació al cor i li van cremar un cable, no? Normalment la taquicàrdia supraventricular se produeix en gent més jove, entre 20 i 50 anys, també pot ser més gran, que es produeix perquè hi ha un petit curtcircuit i hi ha una entrada de...
Estan donant les ordres que no toquen.
Clar, el cor li està donant una ordre, hi ha un cable que s'ha activat, que fins a llavors estava tranquil.
Estigués pelat una mica.
S'ha pelat una mica i llavors fa aquesta arrítmia. Aquesta és molt característica perquè normalment comença de cop, ¿vale? I l'arrítmia sempre és més de 150, és molt característica aquesta. Llavors, se pot haver-hi una manera manual d'intentar-ho reduir-ho, que és mitjançant maniobres de Valsalva o un massatge al sino, però aquesta normalment és candidata a fer un estudi electrofisiològic i fer una ablació, és a dir, que entris en un quiròfan i mitjançant una via de cateterisme s'arriba al cor, se mira on hi ha el curtcircuit i se fa un petit, com si diguem, nosaltres parlem, no? Se crema aquesta via perquè deixi de donar aquest ordre.
I aleshores també hi ha aquelles que hem dit abans, que entren i surten una mica...
La fibril·lació auricular ne seria una, i la taquicàrdia supraventricular paroxística també.
I també és important que sàpigui la gent que, com que això no sabem a vegades quan se produeix, vindre fent electro a vegades pot sortir normal, però segurament si la persona se nota aquesta situació i sobretot si dona símptomes, és el moment de fer l'electro.
Sempre.
Perquè és aleshores quan se pot trobar el què.
Exacte. A vegades quan venen aquí la consulta, en aquell moment no hi ha res, llavors diem, quan tinguis de nou un episodi, has de venir al CAP perquè si hi és l'hem de documentar, tot i haver començat l'exploració i haver fet la derivació. Però sempre la coletilla aquesta. Quan tornis a tenir un episodi de palpitacions, has de venir al CAP perquè te fem un electrocardiograma i evidenciem si en aquell moment hi ha o no hi ha l'arrítmia. ¿Vale? De les arrítmies ràpides hi ha les temides, per tothom, que són les taquicàrdies ventriculars. Aquestes són taquicàrdies que normalment, si no s'actua al moment,
poden anar a parada cardíaca.
Produeixen una parada cardíaca. o que es poden donar en el context d'un dany cardíac, com pot ser
un infart
o una intervenció quirúrgica cardíaca, pot desenvolupar una taquicàrdia ventricular, i és perquè per motiu del qual s'ha desenvolupat el DAI, que és un desfibrilador autoimplantable. No? De la mateixa manera que abans, fa molts anys, s'implantaven els marcapassos que t'animaven el corazón, pel tipus, quan era una bradiarrítmia, que ara les explicarem. Ara tenim el DAI. El DAI és un dispositiu subcutani, similar, sí, amb un marcapàs, perquè també té uns electrodes que van connectats al cor, i en un moment determinat que sense i veu que el teu cor està desenvolupant una taquicàrdia ventricular, et xispa.
Es dispara.
I et fa una cardioversió i et torna al ritme sinusal i et salva la vida en aquell moment. Això de ser gent molt... són casos molt particulars, eh? Gens que no han tingut altres de base o que tenen una patologia del cor molt avançada i que se sospita que poden fer taquicàrdies ventriculars, però són coses pues, que com a metge te donen certa
seguretat
i no, i te donen com una alè de dir, bueno, pues, la medicina va avançant, no? I casos que possiblement anys enrere no haguessin avançat perquè són malalties molt greus, pues ara poden viure, uh-huh. No? I tenen una oportunitat de vida important.
Si et sembla, Maria, no sé si en aquest cas hi ha factors de risc que augmenten les possibilitats de patir arrítmies. No sé si, bueno, si també suposo que també la pròpia persona ja té les seves característiques clar. Personals, no? Que fan que tingui més risc de... Uh-huh. I no sé si hi ha algun altre factor de risc.
Hi ha predisposicions genètiques que això no ho podem modificar, perquè això és el que tu tens. Però sí que es poden modificar els factors ambientals, què fas tu, no? I com el medi interactua amb tu, no? I, per exemple, l'edat és un factor de risc, és innegable, sobretot
tampoc no
amb
podem
les
canviar.
Taquicàrdies com amb les bradicàrdies, i això no es pot canviar perquè el temps avança, no? El temps mai recula, sempre avança. Però, per exemple, hi ha altres factors que sí, com un, per exemple, molt important, que és el consum d'alcohol. L'alcohol està molt relacionat amb la fibrilació auricular i amb altres arrítmies, perquè de per si pot augmentar la freqüència cardíaca i per tant predisposar a... Vale? També tenim l'exercici físic amb excés. Per això la gent que practica exercici físic amb condicions pues, de ja molt professional o condicions ja...
De moltes hores de durada,
moltes
no?
Moltes hores se sotmeten a les revisions mèdiques on a tu et fan un munt de proves i fiquen el teu cos en una situació una mica límit per veure, no?, que hi arribis bé i que no hi hagi cap problema. També les begudes energètiques, tot el que sigui estimulant. Tot això produeix aquest augment de freqüència cardíaca i també fa que el cor treballi amb unes altres velocitats i predisposi a l'aparició de...
Si això se manté en el temps i amb persones predisposades, doncs pot clar. Acabar donant lloc a...
Clar. A part, begudes energètiques que porten substàncies que doncs, no només danyen això, sinó que danyen altres coses, no? O sigui, no begudes energètiques, i sobretot als joves, eh? Aquest és el nostre cartell d'avui, també. Uh-huh. Vale? Uh-huh. I doncs, el cafè, també, o fàrmacs, hi ha fàrmacs que predisposen o que et poden produir com a efecte
secundari
una arrítmia, però sempre que ho comentem aquí a la consulta, no hi ha cap medicament que sigui innocu. Primer, té una funció i conseqüentment amb aquesta funció hi ha un seguit de reaccions adverses. Quan prescrivim un medicament hem de valorar risc-benefici. Lo que jo vull és que aquest pacient té un símptoma que és prou important i vull millorar-li i assumeixo que pugui aparèixer una reacció adversa que...
Bueno, aleshores s'ha de valorar si realment val la pena canviar-lo o
a
veure què.
I a vegades ho parlem aquí, medicaments que tenen una baixa eficàcia, que s'ha vist que el benefici és mínim, però que tenen una sèrie de reaccions adverses i d'efectes secundaris importants, llavors aquest sí que hem d'intentar no donar-lo mai, no? Mm-hmm.
Si et sembla, parlem una mica dels símptomes que pot donar una arrítmia. A banda d'aquesta sensació de sentir que el cor no va al ritme de manera rítmica de forma habitual. Què més se pot notar? Un mareig? Un decaïment?
Sí. Mira,
que
d'aquesta manera parlarem de les arrítmies lentes també, ¿vale? Perquè les arrítmies ràpides, el que normalment ens produeixen
és una sensació de palpitacions, de que el cor me va ràpid, i això va associat a una sensació de falta d'aire, pot anar a una sensació de disconfort toràcic, és a dir, me noto una cosa rara aquí al pit però no sé ben bé què és, vale? Aquest normalment pot haver-hi mareig, perquè a vegades van molt ràpides, no arriba prou sang al cervell i et pots marejar, pot haver-hi una pèrdua del nivell de consciència, és a dir, un síncope, un desmai, vale? I les bradiarrítmies, normalment, que són aquelles que van lentes, és com que al cor li falta fuel, van molt lentes. Aquestes són molt, molt típiques de la gent gran, vale? Per la malaltia del sino auricular, és a dir, el cor és una bomba, és la bomba del
cotxe.
És
un motor. És un motor.
I què li passa? Pues que pues arriba un moment que se va calcificant, no? Se va fent vell, se va dilatant, com aquelles gomes, va tenint problemes. I el sistema de conducció, no? Com el del cotxe, pues, també es pot alterar, pues, el del cor també. I què passa? Pues que envia l'estímul molt lento, molt lento. Aquestes són les arrítmies que s'ha de posar a marcapasso, normalment, que és el bloqueig auriculoventricular complet. N'hi ha d'altres tipus, ¿vale? Però aquest és com si diguéssim la més... la que ens motiva el marcapàs, ¿vale? Sí. Que és aquesta eina que hem dit que es posa aquí subcutani davant de la pell, que té dos cables que van cap a dins del corazón i que sensen l'activitat del corazón, i en un moment determinat que veguin que va lento, pues xispen i li donen una altra vegada activitat perquè funcioni.
I en aquest cas el cor sempre està treballant al mateix ritme.
Claro, sempre, perquè està programat el marcapàs per actuar d'una manera, amb un ritme determinat. En aquest cas, les bradiarrítmies el que solen produir és cansament, mareig, malestar, perquè el cor és com que li costa, vale?
Li costa arribar.
Li costa, no bombeja
no,
bé,
no dona suficient. Vale?
Llavors sí, pot passar moltes vegades que la gent vulgui caminar una mica més ràpid o vulgui fer una cosa més ràpid i no pugui, i llavors tinguin mareig, tinguin un síncope, no? És a dir, perdin el coneixement, vale? O hi hagi aquesta sensació, pues, de falta d'aire, d'ofec. Si l'arrítmia ja ha passat més enllà, i és una arrítmia que s'ha instaurat i se'ns ha passat per alt, perquè a vegades passa, que el pacient no nota les palpitacions. I trobem arrítmies que no sabem el temps que fa que hi són.
A vegades veiem... de manera casual, sí, se fa veiem... un electro, o es ve a la consulta, en aquell moment se detecta un ritme que no és rítmic.
Clar, per això les persones que tenen hipertensió, per exemple, cada any se'ls fa un electrocardiograma, i diabetes, se'ls fa un electrocardiograma cada any per detectar coses abans de que puguin ser més greus. Però sí que a vegades passa que no es detecta d'entrada una arrítmia, doncs perquè no produeix uns símptomes molt evidents, i el pacient va fent la seva vida normal, doncs, i quan ja ens ve la consulta, doncs ja ha aparegut la insuficiència cardíaca, per exemple, no? Que és allò que se t'inflen les cames, no? Te costa respirar, ja? Són símptomes ja majors, de patologia major. Però bueno, es pot posar tractament i se pot millorar, eh? Se pot millorar.
Si et sembla, parlem una mica ara del tractament. Una mica ja has comentat les bradicàrdies, que tenim el marcapassos, i també tenim els famosos anticoagulants, sí, com has dit, pues, sintroms i altres tipus més moderns, que no cal a lo millor fer controls tan exhaustius mensuals de la dosificació, però bueno, segur que aquests tractaments han ajudat molt a que no es produeixin efectes pitjors, no? Perquè l'arrítmia pot provocar efectes molt pitjors si no es tracta.
Clar, el problema de l'arrítmia, si no la tractes, és que acaba desenvolupant una insuficiència cardíaca, probablement, és a dir, que tens la bomba que treballa malament i això acaba tenint problemes col·laterals a tot el cos, ¿vale? Però si l'agafes amb temps i la tractes, doncs l'arrítmia lenta, que és aquella que s'ha produït perquè el sistema elèctric no funciona i no dona l'ordre que toca, doncs el tractament habitual és un marcapàs. Vale? Que és un element que te substitueix el batec cardíac i et fa funcionar el cor. En les taquiarrítmies podem fer dos coses. Podem tractar la freqüència cardíaca, és a dir, reduir o portar aquesta arrítmia. Si és una arrítmia que ja s'ha quedat i que ja no la podem fer marxar, el que volem és reduir aquest ritme a un ritme normal perquè el cor no pateixi i no treballi a tanta alta freqüència. Vale? I també un altre tipus de medicaments que tenim és intentar que tornin al ritme sinusal, revertir l'arrítmia.
I el síndrome seria, doncs, perquè no es promorin qualls, per a que encabat no produeixin ictus. Clar, o altres tipus d'afeccions.
El síndrome és una altra línia de treball i és la que donem amb els tractaments que tenen arrítmies que pot ser que s'accelerin, se desaccelerin o entrin i surtin, com pot ser la fibrilació auricular, la més habitual. Vale? Llavors, amb aquesta el que es fa és anticoagular. Fas la sang una mica més líquida, perquè amb aquestes acceleracions i desacceleracions que no són fisiològiques, és a dir, que no són normals a l'adaptació del cos, sinó que són forçades per aquesta alteració, se formin qualls dins el nostre sistema vascular i acabin a les artèries terminals, com has dit tu, no? Del cervell, de les cames o dels pulmons.
Mm-hmm. Provocant pues, feridures, infarts,
ictus, normalment, ictus, etc. I trombosis als pulmons o a les cames, mm-hmm. bàsicament.
Mm-hmm.
Per això donem el Sintron, que és el tractament, o la warfarina, que són els tractaments anticoagulants que s'han fet servir més a la història, però ara en els últims anys hi han arribat els nous, que ens deien els nous anticoagulants, els ACOTs, els anticoagulants directes, que no s'ha de fer tanta monitorització, és a dir, no hem de fer tants controls, però bueno, tenen els seus avantatges i les seves desavantatges. Però el fet de que no hagis d'estar tan constantment controlant perquè tinguin un marge terapèutic millor fa que siguin pues, més fàcil utilitzar pels pacients mm-hmm. i pel servei i pel sistema en general. Mm-hmm.
Maria, el temps ens està una mica acabant. Creus que cal que tinguem alguna cosa en compte de les que no hagis explicat en el fet de les arrítmies, si alguna cosa...
Mira, aquí la clau és la següent. Nosaltres aquí us hem donat pinzellades de les més freqüents que veiem aquí a atenció primària, perquè és on veiem el que és més habitual a la població. ¿Vale? Hi ha moltes més i de moltes altres característiques, però penso que tampoc és l'objectiu d'avui. Lo important és que quan algú es nota un símptoma determinat, com pot ser palpitacions, o que hi ha algun mareig, o que hi ha una sospita d'ell, el que sigui, veniu, demaneu hora al metge, o si és una cosa més urgent, doncs se va a atenció continuada.
Jo crec que també una cosa que també és important dins de la prevenció és que la gent, sobretot que fem esport de forma regular i sobretot si fas algun esport una mica...
De més intensitat, una revisió esportiva.
Fer revisions esportives sí. de forma periòdica,
sí.
no?
Sí, sí.
Per tal de detectar si és el cas d'algun tipus d'alteració.
Una cosa que no hem dit, Armand, que sempre surt de totes les nostres xerrades, és el tabaquisme, el tabac. El tabac també és un factor que pot produir o pot estar relacionat amb les arrítmies. O sigui que no tabac i no begudes energètiques, no alcohol també, però sobretot faig incís de les begudes energètiques perquè veig que és una cosa nova que està entrant i sobretot està entrant amb molta força amb els joves i que és una beguda que no és simplement una beguda.
I que no sabem quins efectes tindran, ja, sobretot si es prenen a llarg termini.
Ho veurem.
Perquè
ho veurem.
Com que és una cosa que fa relativament poc que es veu, no?
Sí.
No sabem com pot influir si es pren de manera sistemàtica al llarg del temps.
Sabem l'efecte de la taurina. La taurina és l'element prioritari principal que porten, no? Que de fet és un enzim intestinal que tenim totes les persones, no? Però que clar, que a part d'això se'ns està obrint un nou paradigma, sí. Per tant, aquí avui fem una mica de...
Pedagogia.
De pedagogia d'això.
Molt bé, doncs. Maria, moltes gràcies per haver estat una vegada més amb nosaltres, haver fet 5 cèntims del que són les arrítmies
i
com tractar-les
sí.
i qualsevol altre dia, per qualsevol altre motiu que convingui, pues, en parlem.
Aquí estem. Moltes gràcies a tots.
Vinga, bon dia.
I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent.